Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
La Sagrada Família afronta la recta final de les obres. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana recollim la situació de la construcció de la Basílica, que ja té data per a la seva culminació, l'any 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Jordi Faulí, l'arquitecte director, ha revelat que tres teòlegs estan treballant en el simbolisme de la façana de la Glòria.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uncilats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Lluís Bassets. El periodista del País ve a presentar-nos Lecciones Españolas, un anàlisi de conflicte entre Espanya i Catalunya. Lluís Bassets avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui tenim l'honor de poder comptar amb un personatge molt de primera fila. Jo diria que hi ha un clàssic, no? Una persona, vull dir, d'una humanitat i d'una capacitat d'escriptura, vull dir, fora de lo normal. Tenim la sort de comptar amb el Lluís Bassets i, com cada setmana, li farem totes les preguntes de rigor. Què tal? Bon dia. Com estàs, Lluís?
Bon dia. Molt bé i en fi, encantat d'estar aquí i de que comencis amb aquest elogi tan excessiu.
Bueno, que tal senyor, tal honor, no? Ho diuen en castellà. Doncs vinga, comencem. La història és estèril a l'hora de donar lliçons?
La història no és estèril, el que passa que costa. La història ens dona lliçons normalment severes i ens costa aprendre-les. I a vegades la primera generació no l'aprèn.
Els aconteixements tanquen les planes del diari?
No tanquen les planes del diari. Els esdeveniments sempre estan oberts i sempre són lloc... El diari només és un primeríssim esborrany de l'actualitat.
El projecte de la independència ha quedat empantanat, segons tu?
El projecte de la independència no ha quedat empantanegat del tot, però és un projecte que té moltes dificultats per progressar, per avançar, perquè pateix d'un equilibri de forces extraordinari. Catalunya no té prou força per ser independent, Espanya no té prou força per impedir que Catalunya intenti ser independent.
No és possible definir objectivament el projecte de nació?
A veure, un projecte de nació sí que es pot definir objectivament. El que és impossible de definir és la idea de nació, que és una idea més decimonònica, una idea que està vinculada precisament a la recuperació de la sobirania per part dels pobles, traguent-li en els monarques, i aquesta és una idea que, sobretot al segle XX, i encara més al segle XXI, ha anat difonguent-se més, ha anat dissolguent-se més, i costa... I, per tant, dir que és una nació és un exercici, probablement, que acaba sent estèril, i que no porta a masses solucions, perquè hi ha, sobretot quan hi ha nacionalismes enfrontats, un dels motius de l'enfrontament sol ser la negació de la nació de l'altra.
Les passions són un canal i els censos un trencant?
Els?
Les passions són un canal i els censos un trencant. Ho dius tu, eh? O ho he llegit jo, almenys.
En fi, un escriu tantes coses.
Bueno, si vols, passem amb una altra.
Les passions, en tot cas, no solen ser un canal de res, sinó al contrari. Solen ser una dificultat, encara que també són una energia que cal tenir en compte i que cal saber canalitzar.
Coalició victoriosa, Ciu?
Ciu és una coalició, ha sigut una coalició victoriosa, molt victoriosa, i precisament el que la, podríem dir-ne, el que la destrueix és precisament l'excés de l'èxit. Recordem que van arribar a tenir pràcticament, sobretot quan, a l'època de l'alcalde Trias, pràcticament tot el control de tot el poder institucional a Catalunya.
Tot el país.
Tot el país.
Res s'aconseguirà sense una ruptura, no?
No, jo crec que la ruptura, sobretot la ruptura legal, no s'ha de produir, i si es produeix no serà bona. Res s'aconseguirà sense una ruptura, és el que pensa molta gent, i em sembla que s'ha d'invertir els termes del problema. El problema és veure com s'aconsegueix coses sense ruptura.
Quina és l'axioma Forcadell?
L'axioma Forcadell, que és un invent que ens van fer entre el Cuní i jo, és la idea que va dir la Carme Forcadell un dia, que cada vegada que l'independentisme afluixava, de Madrid sortia una iniciativa que el reforçava.
El FLA és el que més venen els polítics catalans?
El FLA ja ens n'hem oblidat del FLA, perquè ja sembla com si no hi hagi hagut problemes de liquidez, com si ja no estiguéssim en un país endeutadíssim i amb necessitats de finançament i de treure'ns deute. O sigui, no, el FLA ja ens l'hem oblidat, en certa mesura.
La força del nacionalisme català es deu històricament a la debilitat del govern central. Això és lapidari, eh?
Més que la debilitat del govern central, jo diria que és a la debilitat de la construcció espanyola. És a dir, això és, em penso que és bastant clar, que Espanya, feliçment pels catalans, doncs és un projecte incomplert, inacabat, i això és el que ha donat espai a que hi hagi projectes nacionals alternatius.
No hi ha nacions naturals?
No.
No hi ha un termini que no es compleixi ni una deuta que no es pagui?
Tampoc. Tot això és, el que passa és que aquesta sentència que treus del meu llibre són sentències una mica, com deies abans, lapidàries, i que serveixen, en certa mesura, per donar contrapunts una mica a aquests espectacles de fer volar coloms que ens hem trobat els últims anys.
A Madrid en diuen el desafío català.
Sí, aquí, vaja, jo crec que ja a Madrid i a Barcelona hem tingut una gran preocupació per el llenguatge, una gran imaginació i, de vegades, una gran deixadesa. Una gran deixadesa en el sentit de no donar-nos-en que les paraules a vegades ofenen innecessàriament i es converteixen en obstacles per posar-se d'acord. A veure, s'ha de dir una cosa, el desafiament català es va plantejar també com a desafiament des d'aquí. El que passa que, com que hi ha hagut sempre una mena de duplicitat, de fer i no fer, dir i no voler dir, allò sempre aquelles mitges tintes, doncs, clar, després de fer el desafiament, des de Madrid s'utilitza la paraula aquesta del mus, que és l'òrdago, i llavors ja hi som, no? I, clar, el desgast de la paraula desafiament és extraordinari, eh? És a dir, seria millor que no la féssim servir, efectivament.
El divorci sense traumes és una enganyifa?
Totalment. És a dir, no hi ha un dels defectes, pel meu gust, del procés, és que s'ha intentat dibuixar una separació idíl·lica, indolora, i gratuïta, sense factures i sense sacrificis. I fins i tot s'ha arribat a invertir els termes del problema i a dir, no, si serà molt millor per les dues parts. Bé, tot això em sembla a mi que és un extraordinari exercici de frivolitat. La història que coneixem de les independències dels països colonials, dels no colonials, és una història dolorosa, tràgica, de sacrificis extraordinaris i, per tant, en certa mesura és una mica entrar en un territori de l'engany creure que els divorcis són tan suaus.
La via unilateral per què no serveix?
La via unilateral no serveix perquè, perquè serveixi, s'ha de tenir prou força no tan sols en quant a suport de la població, sinó en quant a aliances internacionals, i en quant a una cosa que ens està una mica vetat parlar-ne explícitament, però que ho intentaré dir, encara que sigui de forma eufemística, per poder aplicar la via unilateral s'ha de tenir capacitat coercitiva, cosa que Catalunya no té.
En Pujol va dir que era impossible la independència.
Efectivament. En Pujol és dels que ho ha dit de forma més clara i, a més, ho va formular dient que només es produeixen independències quan esclaten els imperis. El que passa que, després de la sentència del Tribunal Constitucional, i, a més, s'ha de dir, i s'acostava tot el que després hem vist sobre la família Pujol, doncs el senyor Pujol, de cop i volta, va fer un canvi i va dir que això d'ara era insuportable i que això portava la irrellevància o inclús la desaparició de la nació catalana, crec que tot això són exageracions, i que, per tant, no hi havia cap altre remei que aquest camí, tot i que ha seguit dient que no creu que sigui viable. És a dir, que en certa mesura coincideix una mica amb la meva tesi, i és que no és viable la independència i no hi ha una tercera via efectiva com a alternativa.
Estat impropi, què és això?
Estat impropi. Sí. Doncs, estat impropi deu ser una expressió humorística que jo dec utilitzar en algun moment del meu llibre, contraposada a l'estat propi. És a dir, a l'estat impropi suposo que em dec referir, i ara me'n recordo, a Espanya, en el sentit de que és un estat que els que s'inventa la teoria de l'estat propi el consideren aliè. S'ha de tenir en compte una cosa, i és que aquest estat tan denostat, tan impropi, ha estat construït, entre d'altres, també per catalans, al llarg de tot el segle XIX, com a mínim. No?
Es té que anar amb cuidado amb Clio. Què vols dir amb això?
Clio és la musa de la història. I s'ha d'anar en compte en el sentit de no abusar d'ella, de no fer el que hem fet, segurament contaminats per el llenguatge futbolístic, de que cada 4 dies... hem dit, tenim una jornada històrica, tenim una foto històrica, tenim una cita històrica, i hem embafat d'història tant a la gent que ja una mica ens hem cansat de la musa de la història. No?
Un país es mou quan la gent se'n va?
Un país es mou quan la gent se'n va, mare de Déu.
Mou. Ho dius a la Plana 60, no m'ho he inventat.
No, sí. El que passa que no, com pots suposar, no pot ser de memòria. No, sí, probablement, a veure, una de les coses... Un país es mou o es mort. És a dir, una de les formes que tenen els països d'entrar en decadència és quan la gent marxa.
Yeah.
És quan la gent decideix desentendre-se'n. I amb això ens ha de fer reflexionar, perquè una de les coses que ha de tenir un país és projecte... no col·lectiu tan sols, també, però sobretot projecte per la gent, i futur per la gent, i futur sobretot per als joves i per les generacions joves. Crear ocupació, crear noves indústries, noves empreses, és una de les coses fonamentals, és un dels projectes de país més importants que pot haver-hi.
No se la va jugar massa, en Mas, amb les eleccions anticipades?
En Mas se la va jugar, jo diria que en Mas no ha tingut, no ha deixat passar cap ocasió de jugar-se-la sense jugar-se-la i sense sortir-se'n realment no massa ben parat, perquè va fer les eleccions anticipades el 12, que va baixar d'escons, va fer després el 9N, que li va sortir relativament bé, tot i que des del punt de vista de la força de l'independentisme, doncs va demostrar precisament els seus límits, també. Va demostrar les dues coses. I després l'última ocasió que va tenir de fer-la grossa també va ser com la dissolució a 9 mesos vista de les últimes eleccions, que també li va sortir malament.
La independència de Catalunya no entrava dintre dels mons polítics possibles?
Efectivament. És a dir, el canvi que es produeix el 2010 és que una idea que semblava fora de lloc, que ens semblava inactual, esdevé possible. Esdevé, a veure, esdevé una idea que se li dona plausibilitat i possibilitat.
Hem d'entendre que totes les causes tenen màrtirs, no? En aquest cas va ser Mas.
Bé, sí, d'una forma o altra, tot i que tot el que ens està passant ens passa en versió, podríem dir-ne, postmoderna, i per tant... en certa mesura, amb sordina, sí, ja tenim un cert tipus de martirològic, encara que només sigui de paper i simbòlic.
És difícil discutir el dret a decidir?
El dret a decidir és una de les idees propagandístiques més brillants dels últims anys. I, per tant, de molt difícil argumentació en contra, perquè, clar, és que és una obvietat que la gent té dret a decidir i és inherent a la idea de democràcia. Per tant, el que va, o els qui van elaborar com a concepte per oposar-se a la sentència del Constitucional, recordem la manifestació, som una nació, nosaltres decidim, doncs van fer realment un bon exercici de política, de conceptualització política.
Per què hem de posar límits al diàleg si només pot ser obert i sense límits?
Bé, perquè el diàleg polític, normalment, aquí i a tot arreu, els límits que se li posen formen part de la negociació. És a dir, ens està dient, no, és que hi ha línies vermelles, és que d'això no podem parlar. Esclar, és que aquestes línies vermelles i això de la qual cosa no podem parlar, aquesta és la qüestió central sobre la que s'ha de dialogar.
Estem camí cap enlloc?
De moment, sí. De moment, camí d'enlloc. Santa Maria d'enlloc, que li dic jo en un moment determinat en el llibre.
Un zombi en bicicleta, a mi se'm fa difícil, eh?
Un zombi en bicicleta, sí, sí, sí. Artur Mas, hi ha un moment que jo el qualifico de zombi en bicicleta. En bicicleta, primer, zombi perquè és un polític que està viu, però liquidat. Per tant, que ja no té futur. I en bicicleta, perquè la bicicleta és una metàfora perfecta de l'exercici d'anar pedalejant sense rumb i inclús de l'exercici d'equilibrisme, que a vegades la bicicleta està a punt de caure i només cal donar una mica de pedalada, una mica de moviment, perquè se segueixi mantinguent dreta.
L'estrella solitària de la insurrecció, això va per l'estelada?
Això va per l'estelada, clar.
El populisme és una reacció contra les èlits?
Totalment. És fonamentalment una reacció contra les èlits.
Tothom té pressa avui. Em diu, ningú vol esperar. Ningú vol esperar. I això és veritat. Per què tenim tanta pressa avui?
Perquè ho volem tot i ara. I, clar, si no ens ho donen tot i ara, doncs ja creiem que és l'apocalipsi. I, en certa mesura, el procés independentista ha viscut d'aquesta pressa, aquesta mena de pulsió, d'obtenir-ho tot de seguit, que, en certa mesura, és una mica el contrari del que necessitaríem, que és el que jo en diria paciència estratègica.
Catalunya no té oposició.
Catalunya no té oposició. A Catalunya hi ha una oposició fragmentada i poc estructurada, i hi ha unes forces hegemòniques molt cohesionades i amb un gran control de les institucions i dels mitjans.
El problema del resto del país, sobretot del sud, és que se n'ha fet cultura de la subvenció. A tu no et sembla que això és així?
Bé, jo crec que la cultura de la subvenció en països com Espanya pertany no únicament al sud, sinó que està, si es vol, en alguns llocs més concentrada, en alguns llocs pertany a les capes més populars, en altres llocs no, en altres llocs pertany a les capes mitjanes, i en algunes inclús a les capes altes. Recordem, en alguna mesura, doncs la clàusula d'indemnització del Càstor no deixa de ser part de la cultura de la subvenció. És a dir, de que el risc de capitalista troba sempre la cobertura del pressupost públic i dels impostos, per tant.
Home, i tant, perquè o sigui, si perdem, socialitzem les pèrdues.
Exacte.
I si guanyem no
però,
torno
per tant,
duro.
Però, per tant, a mi em sembla que concentrar la idea de la cultura de la subvenció en les subvencions que van a les capes populars d'Andalusia i d'Extremadura és una injustícia. Ah. Inclús des del punt de vista quantitatiu. Si veiem, de debò, les subvencions que reben gran quantitat de gent de tots els estats socials, i no diguem d'empreses, doncs al final potser es caldria matisar més aquesta idea.
Catalunya no té un sol padrí internacional independentista.
No, no en té ni un, i a més s'ha de dir una cosa, i no l'ha tingut mai. I una tercera cosa s'ha de dir. El problema del debat independentista a Catalunya és un problema interior espanyol, ho ha sigut sempre. És a dir, la dificultat que té Catalunya és precisament de sortir d'Espanya, ja no com a nació, sinó com a problema polític. És un problema polític espanyol, no és un problema polític de ningú més.
El millor negoci que pot fer ara mateix a Espanya és donar voltes a la crisi?
A la crisi política? Jo crec que sí. El millor negoci en el pitjor sentit de la paraula, eh? En el pitjor sentit de la paraula, eh? Jo crec que la crisi catalana i la crisi política és un bon negoci per als qui volen mantenir l'actual status quo. Clar.
Dret a tenir drets. Això és una gran pregunta, no?
Bueno, això és una idea extraordinària d'una filòsofa jueva alemanya americana, que era Hannah Arendt, i que, en fi, bueno, doncs em penso que va ser molt encertada, sobretot pensant en els pobles, colonitzats, que el primer dret, i pensant en els jueus sota el nazisme, el primer dret és a tenir drets. I jo l'aplico aquí als drets lingüístics, que crec que els catalans hauríem de fer un pas endavant en quant a drets lingüístics, a tenir dret a tenir drets lingüístics dins d'Espanya, no únicament dins de Catalunya, sinó en el conjunt d'Espanya.
Política és pedagogia, ni que sigui dit per en Campalans, a mi em costa creure-ho. Tu creus que política és pedagogia?
Política és pedagogia, sí. Que igual no vol dir que el polític faci sempre pedagogia. De vegades la política que fan segons quins polítics és antipedagògica. Però la política sempre dona lliçons. Sempre dona lliçons. És a dir, el mateix fet d'aprovar una llei, de fer un debat, de fer un discurs i escoltar-lo, dona lliçons i dona elements de reflexió i de formació per al ciutadà que vulgui aprofitar-se.
Catalunya no és Crimea.
No és Crimea, en absolut. No és Crimea. Potser algú s'ho va creure en algun moment, però no és Crimea. No.
Arturo San Agustín és un visionari del que passa.
Bé, això devia referir-me al títol d'un llibre que va fer.
Jo li llegeixo tot, eh?
No, però jo em dec referir... si em dius la pàgina, diré exactament sí. Què vull dir. Perquè això jo em dec referir...
La 137.
Jo em dec referir a un llibre que va fer... Exacte, és que va fer un llibre que ara no estava recordant-ne. Que es deia Cuando se jodió lo nuestro. Fent servir la paraula de... La frase de Mario Vargas Llosa, que és com comença la conversació en la catedral.
El dret a la dubte el tenim tots, oi?
El dret al dubte, i jo diria que si som realment raonables, irracionals, l'obligació del dubte.
Per què tant autoengany?
Bé, perquè jo crec que això és part de la naturalesa humana. Eh? Ahir vaig llegir un estudi d'un... no sé quina revista, que han fet estadístiques sobre utilitzant precisament Google i totes les xarxes socials, el nivell d'autoengany que practiquem els humans en tots els terrenys, familiars, empresarials, professionals, i és extraordinari. Jo diria que ens diem més mentides a nosaltres mateixos que veritats.
Hem de fer cas al periodisme presencial?
A veure, el periodisme presencial... és molt important, perquè el millor testimoni d'un fet és precisament ser-hi.
A mi és el que més m'agrada, eh?
Per tant, doncs, si tant de bo tot el periodisme pogués ser donar testimoni directe dels esdeveniments que un ciutadà pot observar i descriure.
La discreció d'Esquerra sí que és maquiavèlica, no?
Bé, jo diria que Esquerra és, en aquests moments, és un dels partits més calculador a l'hora d'avaluar les seves posicions, més prudent, perquè és el que té més expectatives de sortir guanyant de tot aquest procés. Per tant, en algun aspecte, sí que és dels més maquiavèlics.
El temps és un gran jugador.
A veure, aquesta frase també no és meva. El temps és un gran jugador, és una frase d'una gran novel·lista en llengua francesa, que era Marguerite Yourcenar, està copiada. És a dir, ella deia, el temps és un gran escultor. Jo dec dir, o això, o una cosa semblant, el temps fa decantar les coses, les fa canviar, ens dona forma diferent a les coses, ens dona perfils nous.
de construcció del catalanisme. Per què?
Bé, perquè el procés, una de les coses que ha fet, ha sigut deconstruir, és a dir, desfer el catalanisme tal com l'havien conegut, que era un catalanisme unitarista, transversal, una ideologia molt, podríem dir-ne, molt soft, no, i ara s'està convertint, s'ha convertit en una mica al contrari. És en una ideologia més ferma, més tancada, menys transversal, menys unitària, més divisiva, i això és el que jo li dic la deconstrucció del catalanisme.
I què és la necrofília ideològica?
La necrofília ideològica és fer viure com si fossin, fossin noves i joves idees velles mortes. I també, haig de dir, no és una idea meva aquesta, això és d'un pensador i bon amic meu americà i veneçolà, que és Moisés Naím, que és el que va, en un dels seus llibres, encunyar aquesta expressió necrofília ideològica, parlant fonamentalment de Venezuela i del comunisme.
I per acabar, la devolució del vot català, què vol dir, tu?
A veure, la devolució és una expressió anglosaxona que s'ha fet servir per als processos d'autonomia o fins i tot d'independència, Quebec, Escòcia, Irlanda, i en certa mesura doncs sí que hi ha una devolució pendent, sobretot des del 2010, des de la sentència del Constitucional, i que es pot resoldre de moltes maneres. La idea meva de com es pot resoldre és a través d'un gran pacte en què es renegociïn les relacions de Catalunya amb el conjunt d'Espanya, en què es millori l'autogovern, en què s'asseguri la capacitat de gestionar competències que ens interessen especialment, en què es resolgui el tema de del finançament i en què, a més, s'estabilitzi l'estructura de l'Estat de manera que s'intenti acabar aquesta crisi actual.
Bueno, doncs fins aquí. Dóna una imatge de la política catalana totalment realista. És un llibre boníssim. Llegiu Lecciones Españolas, de Lluís Bassets. És fantàstic.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voilà équilibriste. Maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu une femme lui-même, je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.